El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart en punt de 10 del matí, saludem tot seguit en aquesta tertúlia política els diferents representants de, les formacions amb representació al ple municipal. Primer de tot saludem la Lluís Rovira, de Convergència, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la Núria Gibert, de la CUP, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al Sergio Blasquez, de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia, Mireia,
Mireia Ingla, d'Esquerra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Pere Soler, del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Ens falten representants d'Iniciativa i del Partit Popular. Ja veurem si se sumen d'aquí a les 10 del matí. Tenen aquí la cadira i el micròfon obert per poder dir la seva. Tenim dos o tres temes avui per comentar en aquesta tertúlia política. Si us sembla, comencem primer pel tema de la reindustrialització de la planta del FAI. Sabem que avui a la tarda s'assigna aquest procés d'industrialització de Delphi a l'Ajuntament. Les empreses J. Juan i Gutmar, amb les companyies d'enginyeria Aguilera i la Valldoreixenca ICE, s'han compromès a invertir més de 12 milions per reindustrialitzar la planta de Sant Cugat i absorbir 208 treballadors. Això donarà pas a Niuco, que no podrà, això sí, absorbir 300 empleats que s'hauran d'acollir els plans de renda i de recol·locació. Volia demanar-los, en primer lloc, aquesta valoració del procés, després de la trajectòria que ha seguit aquesta planta, que ha preocupat i molt santcugatencs i, evidentment, a institucions, a administració. Eloi.
Doncs bé, la veritat és que finalment doncs, avui es podrà signar aquest conveni doncs, que d'alguna manera posa fi a un procés que ha sigut llarg i que ha preocupat perquè ha hagut moltes incerteses en tot el seu desenvolupament, però bueno, estem contents perquè la ciutat mantindrà aquesta planta industrial en el seu teixit. L'acord permet doncs, que es puguin mantenir 200 treballadors i treballadores doncs, en aquesta nova companyia, alhora que altres doncs, es podran acollir a un règim de prejubilació, a unes condicions doncs, que sembla ser que estan acceptades per tothom, que això és la part important, que hi hagi acord entre les parts implicades en aquest procés, no? Nosaltres doncs, estem molt contents que això sigui així. Era una Delphi era una empresa referent en el municipi també i donava ocupació a moltíssima gent, i el que ens preocupava doncs, és que després d'aquest anunci del tancament és que es pogués arribar a un acord amb alguna altra companyia per seguir duent a terme aquesta activitat econòmica a la ciutat i que la gent que hi treballa doncs, no veiés en perill el seu lloc de treball. Sembla ser doncs, que finalment avui arribarem ja a aquest acord formalment per escrit, i esperem doncs, que la nova companyia doncs, a més ha anunciat que té recursos econòmics per fer front a totes les inversions que ha de fer i el tema de la descontaminació. Per tant, una fantàstica notícia i esperem que aviat estigui tot en marxa.
Núria Gibert.
Sí, hola, bon dia. Jo, clar, primer de tot, just ho acabo de saber perquè mira, no havia rebut la convocatòria. En tot cas, penso que és parcialment una bona notícia que hi hagi una empresa que pretengui, diguéssim, reinvertir, quedar-se a les instal·lacions, senyal doncs, de que era rentable i que per tant no, allà diguéssim, hi ha molt de coneixement acumulat entre els treballadors i també doncs, molts elements que fan atractiva l'empresa. O sigui, satisfacció per una banda, i després doncs, algunes incògnites que se'ns obren, que són com quedaran les condicions dels treballadors que es queden i què passarà doncs, amb aquest gruix de 300 empleats que marxen. I en tot cas, si posa l'accent, sabem que no és de competència municipal, però nosaltres sempre ho hem volgut posar sobre la taula, la problemàtica de deslocalització i d'alguna manera la banda ampla amb què es mouen les empreses quan tenen ganes de volen abaratir costos, com es mouen i es desimplanten d'una ciutat i deixen els treballadors, diguéssim, una mica amb el cul a l'aire, si em permet l'expressió, si els costos es poden abaratir, en aquest cas doncs, a Europa de l'Est, etc. Per tant, doncs, amb la problemàtica aquesta sobre la taula, però contents amb part de la reindustrialització i una mica doncs, amatents al que passarà amb la resta de treballadors.
Doncs és el torn ara de Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Yo no seré tan osado y no utilizaré la palabra satisfacción, porque creo que se ha hecho desde el ayuntamiento una labor importante y un esfuerzo, y eso sí que lo tengo que reconocer. Lo que pasa es que cuando hablas de satisfacción y solamente se han podido recolocar a 208 personas, pues bueno, nos hemos dejado en el camino a 300, y aunque se hayan podido acoger a un plan con relativamente favorable, lo cierto es que van a perder el puesto de trabajo. Y entonces yo creo que satisfechos lo que satisfechos no podemos estar. Sabemos que es complicado el tema del mercado laboral y de las deslocalizaciones, y que en un libre mercado de libre competencia esto es así. Por lo tanto, nosotros mirando en el futuro, pues seguiremos de cerca cuál es la evolución de esta empresa que se ha implantado, y no solamente tenemos que fijarnos en lo que son los puestos de trabajo a nivel cuantitativo, sino si esta empresa al final hace un producto que sea atractivo, que un producto que sea capaz de innovar tecnológicamente, que tenga un alto valor añadido, porque esto sí que es el futuro y esto permitirá al día de mañana tal vez crear más puestos de trabajo. Por lo tanto, estaremos pendientes del futuro, de la evolución. Vemos de forma muy satisfactoria que esa parte de San Juan siga siendo industrial, lo tiene que seguir siendo. El otro día salió una cifra hablando de España y de Cataluña, y es que seguimos teniendo un problema crónico de que incluso ahora mismo estamos creando puestos de trabajo, pero lo que es puestos de trabajo a nivel industrial estamos destruyendo. Es un problema no solamente de España, sino de Europa, y que nos lo tenemos que replantear la nueva reindustrialización, que es difícil, es un tema complejo.
Mireia Ingles, Carla.
Sí, gràcies. Bé, crec que ja s'ha dit, és a dir, estaria bastant d'acord amb les tres intervencions, perquè bàsicament s'està fent una anàlisi de, no, de com quedarà la situació, també tenint en compte, com a mínim per part nostra, no, tampoc no coneixem molts detalls de, per exemple, aquests llocs de feina, amb quines condicions, que jo crec que això és molt important, perquè sabem perfectament com està el mercat laboral i la seva precarietat, i per tant, malauradament, en aquests moments tenir feina no és una garantia de poder tirar endavant. De fet, aquest és un dels primers drames que estem tenint, no? I sabem tots que tenir una bona feina en condicions és la garantia per poder tirar endavant, i per tant no sempre ho tenim assegurat, i en aquest sentit ens agradaria conèixer aquests detalls, però és obvi que aquesta és una bona notícia. Ens preocupava no només per Sant Cugat, sinó també per la resta de la comarca. Pensem que hi ha molts treballadors que no viuen pròpiament a Sant Cugat, i per tant en aquest procés han intervingut més administracions. Lògicament, el pes ha caigut en Sant Cugat, perquè és aquí on es troba físicament l'empresa, on es trobava físicament Delphi, però també aquí ha intervingut la Generalitat, i també gràcies a la feina que s'ha fet des del comitè d'empresa, la flexibilitat i les facilitats que s'han donat, per tant, d'intentar recol·locar el màxim possible de treballadors, que mai és suficient. També veure que les condicions amb les que s'han anat els que no han tingut altre remei, però que és veritat que alguns potser en algun moment determinat se'ls ha plantejat com a única opció, i per tant, d'entrada, això ja és per la lamentar-ho, però aquesta és la realitat. Per tant, jo crec que la conclusió és que hem d'estar atents, sobretot veure com es desenvolupa la feina dins d'aquesta empresa, en el sentit que també de cara al futur doncs puguem també crear més llocs de treball amb condicions, sobretot, perquè en aquests moments, insisteixo, quan es parla de lloc de treball sempre s'ha d'afegir el que fins ara no calia, no? Que quan tenies un lloc de treball tenies un sou en garantia poder tirar endavant, ara ja no és així. Per tant, sempre hem d'afegir lloc de treball que no sigui precari, que et permeti tirar endavant, i en tot cas és una bona notícia. Esperem tenir més detalls de la mateixa, i aquesta tarda, que a més venen la consellera de Treball i també el conseller d'Empresa, doncs jo crec que amb això també li dona aquesta llei de dir, bé, ha estat una operació on han intervingut totes les administracions i s'ha fet el millor possible.
Pere Soler, del PSC.
Sí, doncs jo sí que vull utilitzar la paraula satisfacció perquè s'ha arribat a un acord, s'ha arribat a un consens. I a més és d'aquestes vegades que tothom empeny cap al mateix costat, no? Tothom veia la necessitat d'almenys de salvaguardar el que era una mica tot l'entorn industrial, tot l'entorn de treballadors, i que a més doncs pogués arribar a bon port. I per tant jo crec que aquí tothom, amb mesura de la seva responsabilitat, ha actuat la Generalitat, ha actuat la ciutat, però sobretot han actuat els treballadors a través del comitè d'empresa, l'empresa, la pròpia empresa també ha posat de la seva banda, i evidentment els nous inversors que han apostat per això, no? El Sergio donava unes xifres que, bueno, són les que són, no? Però ben bé, aquí també hi ha llocs de treballs indirectes que no estan comptabilitzats dintre de la pròpia planta que s'han lograt mantenir. A més, les expectatives, són les informacions que tenim nosaltres, és que això vagi increixendo, és a dir, que el nivell d'absorció de treballadors serà molt superior del que s'estava parlant inicialment. Per tant, temps al temps, quan aquestes empreses creixin amb temporalitat. I per altra banda, també destacada que Delphi segueix fabricant allà. Un dels components de Delphi segueix, una de les peces es seguirà fent allà, almenys residualment, fins un temps. Per tant, Delphi no abandona al 100% el que havia estat. A més, va posar a disposició, ja ho sabem, tot l'immobilitzat i ha estat demanat. Per tant, felicitar-nos a tots plegats. Però també vull posar sobre la taula, doncs, que hi ha hi ha diversos projectes doncs, que han canviat l'estratègia de país, han canviat l'estratègia del que és la capacitat productiva del nostre país. Hi ha un pla estratègic de reindustrialització de la comarca, liderat pel Consell Comarcal, però és que a més n'hi ha un altre de l'àrea metropolitana, i a més tenim el Pacte Nacional per la Reindustrialització. Vol dir que han canviat la mentalitat i que el nostre país, que abans apostava per una producció terciària o de serveis, ha tornat a veure la llum amb reindustrialització i tornar a la manufactureria amb termes d'innovació també tecnològica, que això també és indústria.
S'incorpora en aquest moment el representant d'Iniciativa per Catalunya Verds, Ramon Gutiérrez, molt bon dia.
Bon dia.
Estàvem parlant de la reindustrialització de la planta Delphi. En aquests moments hem sentit tots els parers, li demanem el seu també.
Sí, disculpar-me per arribar tard. Bé, nosaltres encara no ens ha donat temps d'analitzar a fons l'acord, no coneixem els detalls exactament del que s'ha arribat, que sí que considerem doncs, que s'hagi arribat a un acord en si és bona notícia. I hem tingut diverses intentones, no?, de que semblava que teníem acord i finalment hem tingut. Ara també hem de recordar, no?, doncs, que la millor notícia hagués estat que no tinguéssim notícia, no?, i que Delphi seguís produint a Sant Cugat i seguís ocupant el 100% de la plantilla, perquè estem convençuts, bueno, pel poc que hem pogut llegir, no?, doncs que aquest acord no cobreix a tots els treballadors, malgrat n'hi hagi molts que es puguin acollir a un règim concret, no?, d'un pla de tal. Llavors, al final doncs el que hagués estat millor seria doncs que efectivament una empresa com Delphi no tingués la paella pel mànec, com fa amb moltíssimes empreses, no?, que al final amb l'excusa de crear o destruir llocs de treball poden fer xantatge a les administracions i poden decidir on implantar-se sense tenir en compte doncs el valor que aporten a la ciutat i la importància de que estiguin arrelades, no? En aquest sentit, doncs creiem que les administracions han tingut més paper que altres, no? Hem de recordar doncs que al principi de tot plegat les dues conselleries afectades, no?, la de treball i la d'indústria, doncs no semblava que s'estiguessin implicant com ho havien de fer. Finalment hem arribat a un acord, deu ser que ho han fet bé, i per tant doncs res més, analitzarem el detall de què es tracta i aquesta tarda doncs donarem suport als treballadors en la signatura de l'acord.
Però això m'he demanava la paraula.
Sí, només per complementar, no?, el tema dels treballadors, una puntualització. El nombre de treballadors residents a Sant Cugat era un percentatge relativament baix, però era molt important mantenir la indústria a la nostra ciutat. Dels que, diguéssim, queden fora, una petita part ja ha trobat feina. I el 80% de la resta hi ha un compromís de recol·locació per part de l'empresa que està gestionant. Per tant, està tot una mica molt tremat perquè realment l'afectació arribés a un 15 o un 20%. Això són més o menys unes dades que estan aquí sobre la taula. Ho dic perquè l'afectació a aquest curt mig termini que deia quasi arribarà a un 90% de la col·locació.
No sé si algú vol afegir alguna cosa més. A tenor també del que comentàvem ara sobre els canvis de transformació, de reindustrialització de les empreses, el Sergio i el Pere també havien fet aquest comentari del mapa que transforma Catalunya a l'estat espanyol o a Europa. Vèiem feia unes setmanes, em sembla que era una petició per part dels presidents de la Cambra i de la Patronal sobre el tema de la unificació d'algunes, diguéssim, activitats a nivell comarcal entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, precisament perquè estableixen aquest pol d'indústria a la nostra comarca, entre les dues comarques, com el, deien, el tercer o el segon més important de Catalunya i entre els 25 primers d'Europa a nivell d'economia i a nivell d'indústria, de llocs de feina. No sé com, si veus seguir una mica el tema, tampoc és una qüestió nova, vull dir que també se n'ha parlat també a nivell administratiu, a nivell de consells comarcals, a nivell d'altres infraestructures. realment, tenint la referència, en aquest cas, de l'altra corporació municipal de Barcelona, de l'altra autoritat en la qual Sant Cugat per proximitat també hi té força relació, veuríeu bé doncs, aglutinar aquestes dues comarques? Seria, de cara també a Sant Cugat, una activitat atractiva que s'unissin d'aquesta manera esforços? Eloi.
Bé, home, això és un tema que se m'escapa una
miqueta. Ho deia perquè parlàvem d'indústria i dic, mira...
De l'àmbit, però està clar que tot el que suposi una millora directa a la comarca, en aquest cas del Vallès Occidental, i de la zona, i això faci doncs que de manera indirecta Sant Cugat també es vegi beneficiat, evidentment jo crec que tot el que sigui creació d'indústria o processos de reindustrialització, ja sigui per la via més de manufacturació o serveis o temes d'innovació, el que sigui, jo crec que a tothom, qualsevol consistori, li interessa que puguin venir noves empreses d'àmbit nacional, d'àmbit internacional, i que tota la logística i tots els serveis estiguen en un mateix territori. Evidentment això ajuda a la implantació de que una empresa que vol venir aquí doncs a desenvolupar qualsevol producte o servei tingui complementada tota la seva demanda a nivell de serveis complementaris per la seva cadena de producció. Per tant, nosaltres si des del govern de la Generalitat i des del territori, doncs amb aquestes xifres que acabes de donar tu, som el tercer de Catalunya i el 25è d'Europa, i això es potencia, doncs evidentment jo crec que és una bona notícia pel territori i per Sant Cugat de manera indirecta, doncs tenir la possibilitat d'accedir a noves empreses, perquè a més jo considereu que tots compartirem que dintre d'aquest territori també Sant Cugat ocupa una ubicació privilegiada per la quantitat de connexions que té amb les xarxes vials, i Barcelona, la proximitat amb Barcelona i tot el port també, bueno, que estem en un lloc privilegiat, i per tant si això es fa de manera indirecta, doncs nosaltres també podríem sortir beneficiats, i per tant doncs més ocupació o més indústria a la ciutat, doncs fantàstic.
Núria,
si no m'equivoco, et refereixes a aquest grup d'empresaris que és això del Fem Vallès, no?
Sí, sí,
vale,
sí, sí,
Fem Vallès. Val. Ho dic perquè no ho controlo massa, i dic a veure si...
Tampoc és el que deia, no és una notícia sí. nova en el sentit de que ara parlàvem a nivell d'indústria entre el Vallès Occidental i el Vallès sí. Oriental, que puguin haver-hi dues iniciatives. Però per això ho deia, també és a nivell d'administració. Sí. No, ja fa molts anys també que en algunes qüestions ha sortit algun element de mancomunar esforços.
Sí.
De mancomunar...
És com fer una segona àrea metropolitana, però del Vallès, pròpiament. No? Sí. O sigui, una àrea, diguéssim...
Existeix el projecte de l'àrea metropolitana del Vallès.
Sí. Sí.
Sí. Sobre la taula hi ha un dossier.
Bueno, doncs això, jo penso que si les administracions i, diguéssim, els diferents municipis que formen part d'aquesta suposada àrea poden mancomunar serveis i esforços, podria tenir un cert interès. Ara bé, si és una iniciativa de moment només empresarial que pretén reforçar, depèn de quines infraestructures, tipus el quart cinturó, obrir debats que estaven tancats i... Sí.
De fet,
és que jo ja us dic que no controlo massa la iniciativa.
Fem Vallès és una iniciativa que sorgeix de l'ADENC inicialment, i de fet el que és el contrari del quart cinturó, o sigui, el que fa és la intermodalitat de les xarxes, etc. I planteja inicialment com una proposta de mobilitat, després s'hi afegeixen els sindicats i després les empreses, precisament per poder parlar d'una visió més estratègica i no basar-se només en la qüestió ecològica i territorial.
Val. També... Bé, doncs si és així, doncs jo la veritat és que hauria d'estudiar una miqueta més el tema, perquè no el conec massa, no? És cert, ho admeto, no el conec massa.
És un tema també que he tret aquí, no, tampoc sí, el tenia previst, però...
No, cap problema, sí, o sigui, és interessant, però també està bé dir quan una cosa no la coneixes, tio, és...
Exactament. Doncs, tornada del Sergio Blázquez.
Sí, bueno, la verdad es que me gusta que nos hagas improvisar, esto está bien, ¿eh? Porque de verdad,
la pintura,
la verdad es que me voy a mojar un poco improvisando, ¿eh? Y sin saber tan siquiera un poco, digamos, las líneas o sea, el posicionamiento de mi partido, la de ya como ciudadano y como
ciudadano hecho, ¿no?
Y como nacido en Granollers, o sea que ya digamos me toca un poco, digamos, a
tocar. Vosaltres dieu allò del Vallès bo, ¿no?
El Vallès, sí.
Que està l'altre cantó. Yeah.
Como lo veías, no hay res. Entonces, esto del Gran Vallés, bueno, yo no lo sé, lo veo con un poco de escepticismo. A mí me importan otras cosas, y es que, por ejemplo, que me las he anotado aquí, que es que hayan, al final, si lo que queremos es crear un polo industrial muy importante, que es lo que tiene que ser. Por ejemplo, yo pongo el caso del gran polígono que está haciendo Mango, si no me equivoco, en Lliçà d'Amunt, y que la inversión creo que asciende a unos 350 millones de euros. O sea que las iniciativas empresariales importantes ya están sobre la mesa. empresa. Luego, si, luego la forma de crear estos nexos de unión, si tiene que ser a través de otra área metropolitana, pues no lo sé, no sé si nos va a dar algún valor añadido. Yo lo que quiero es que lleguen las inversiones, y aquí, al contrario un poco de lo que decía Ramón, pues por ejemplo, que haya un acuerdo entre el Valle Oriental y Occidental, de lo que es el cuarto cinturón, que sigamos avanzando, aunque no sea propiamente el Valle, en lo que es el corredor mediterráneo, que sigan, que haya ya por parte de las universidades, y de las empresas una inversión en I+D más importante, y luego si a nivel empresarial se hace una labor de redes, pues seguro que va a ser muy positiva. Por lo tanto, la parte administrativa me importa menos, me importa más el tema de inversiones y el tema empresarial, y bueno, pues a ver cómo acaba.
Mireia Engla.
Sí, bé, aquest és un tema que ja fa molt de temps que ha anat, no? Se'n va parlant, hi ha moments que se'n parla més, després estem una temporada que no en sabem res, després torna a sortir, impulsat bàsicament per les dues grans ciutats de la zona, és a dir, per Terrassa i Sabadell, però jo és que sóc molt àrea metropolitana, no? I jo crec que nosaltres el que hem d'aconseguir és tenir una metròpoli important i potent, que això sí que és un veritable pol econòmic i d'industrialització, i en tot cas Sant Cugat, que sí que forma part d'aquesta àrea metropolitana, jo crec que hem d'aspirar a continuar treballant dins aquest marc i al contrari, no? Cada vegada fer-lo més potent. Jo crec que és una forma d'organitzar-nos que a més com a país i de cara al futur ens cal tenir aquesta zona, no? Aquesta zona metropolitana absolutament forta. Jo crec que fa molt de temps que l'àrea metropolitana ja està fent aquesta, uh-huh, aquesta feina, i per tant si crear aquesta nova zona implicaria haver de deixar de formar part de l'àrea metropolitana, en tot cas la meva resposta clarament és no. Per tant, no, en tot cas, mai hauríem d'escollir. Jo he vist mapes en què precisament el que valen és això, no? Agafar Barcelona, agafar el Barcelonès i el Baix Llobregat, després fer el pol aquest d'entre els vallesos i després fer el Maresme, uh-huh, també, no? Fer una, sí, super mega zona d'influència metropolitana al voltant de la capital del país, i en tot cas, si és així, el mapa que també no m'interessa, i com a Sant Cugatenca, jo crec que Sant Cugat el que ens correspon és continuar sent on som, i en tot cas, que bé, cadascú les seves iniciatives les respecto moltíssim, només faltaria.
També vull posar sobre la taula, encara que no sigui nostre, el tema de les vegueries,
són coses diferents.
Ho sé, no? Però de vegades es poden solapar, o també, poden ser interessants.
També hi havia el debat de la separació aquella de la comarca sud del Vallès, sí, que de tant en tant planeja ja fa temps, per això que no en sentim parlar. Sí.
Va i bé.
Jo al revés de la Mireia, el que crec és que hauríem de deixar l'àrea metropolitana de Barcelona i hauríem d'estar en una àrea metropolitana del Vallès, perquè crec que realment, de fet, Sant Cugat, igual que Montcada, som les dues excepcions vallesanes que estem a l'AMB, i en realitat l'AMB, és a dir, crec que la visió que Cerdanyola també. Sí.
I Badia i Barberà. Sí.
Badia i Barberà.
I Ripollet i Castellbisbal. Exacte. No, sí, perquè hi ha dues excepcions.
Almenys és la meitat de la comarca.
8 municipis vallesans.
No, és la meitat de la comarca. No, de fet, no té sentit que Rubí no hi sigui, no?, quan estem d'allò, o no té sentit que Terrassa i Sabadell, sent ciutats tan grans, doncs tampoc formin part de la metròpoli. I per què crec que no d'allò? Perquè estic en contra del model radial de desplegament territorial, i no crec que tots haguem de plegar-nos als interessos de Barcelona capital. Crec que com a Vallès, com a dos vallesos, com a Gran Vallès, tenim un potencial molt important a nivell ambiental, a nivell industrial, a nivell de mobilitat, a nivell de gestió de residus, etcètera, que podríem estar parlant d'una àrea metropolitana pròpia del Vallès, dels dos vallesos, i jo crec que això ens generaria una interlocució directa. Crec que com a Sant Cugat també seríem la tercera ciutat d'aquesta àrea metropolitana, perquè som més grans que Granollers, i realment tindríem un paper estratègic dins d'aquesta àrea metropolitana que ens podria permetre un lideratge territorial molt important. Jo crec que és important per superar aquesta visió centralista de Catalunya en què tot passa per Barcelona, poder replantejar l'àrea metropolitana de Barcelona i dir que l'àrea metropolitana té sentit per fer de metròpoli de Barcelona, però que nosaltres no som metròpoli de Barcelona, nosaltres som una metròpoli en si, que és el Vallès.
Gràcies, Soler.
Sí, a veure, hi ha moltes coses, han sortit moltes coses, eh? Vull dir, a més jo vaig poder participar en el tram final de la llei de l'àrea metropolitana, una llei que va estar 20 anys sobre la taula posant-se, i és fruit de la llei de l'any 2010, i per tant l'àrea metropolitana com a administració va començar el 2011. Per tant, és molt recent aquesta qüestió. Una cosa és Fem Vallès i l'altra la sinergia entre els dos consells comarcals que ja s'està treballant per una, i a més el que deia, hi ha un protocol, hi ha un document per una gran àrea metropolitana del Vallès. Aquesta és una cosa. Una cosa és, diguéssim, les sinergies de la societat civil i una altra cosa és la sinergia de l'administració. Uh-huh. Vale? Que el Vallès és important, és la segona comarca poblacional al Vallès. Els dos Vallès és la segona comarca poblacional del país. Primer ve, diguéssim, el que seria l'àrea metropolitana i després vindrien els Vallesos. 900.000 habitants, per tant, és prou important. Nosaltres formem part, ens agradi, no?, d'una realitat metropolitana que és Barcelona. El per què Rubí va quedar fora, com va quedar també fora a altres municipis del Baix Llobregat, és una qüestió de que es van agafar tots aquells municipis que participaven i tenien mancomunat algun dels serveis. Bé, residus, mobilitat i la mancomunitat. I s'havia de posar una línia. És obvi que la gran realitat metropolitana és el que se'n diu la segona corona. Començant per Granollers, tancant per Sabadell, Terrassa, Vilafranca i Vilanova. Aquesta és la realitat metropolitana. I és on es concentra, jo no sé quin PIB, però és on es concentra la major part productiva, no només del país, sinó de l'Estat. Tinguem-ho present. Llavors, aquesta realitat metropolitana ha de créixer. I ha de créixer. El que s'ha posat sobre la taula, aquest document de mancomunar i de fer una realitat vallesana, hi ha una intenció darrere, que és agrupar-se a l'àrea metropolitana de Barcelona. No segregar-se, ni fer un pols contrari. Perquè hi ha una realitat industrial i, a més, uns clústers productius a tot el que és l'eix de la B30, que és el farmacèutic, el químic, que això no pot absorbir Barcelona. I, per tant, és necessari. Per tant, s'ha de veure el país com una realitat important. I realment dir que l'àrea metropolitana hi ha unes polítiques centralistes en pro de Barcelona és no conèixer la realitat. Perquè l'única ciutat que es veu perjudicada per l'àrea metropolitana de Barcelona és Barcelona, la pròpia ciutat. No, Barcelona. Si no fos per l'àrea metropolitana, la majoria de municipis que hi ha al voltant de la gran Barcelona, de la Barcelona, no tindrien capacitat d'inversió, no tindrien capacitat d'haver pogut fer plans d'ocupació, no tindrien capacitat d'haver pogut sanejar les seves empreses d'habitatge, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, és una realitat amb la qual ens hem de trobar còmodes perquè és la realitat que viurem.
Mireia Ramon.
Sí, no, jo molt ràpid, que estic molt d'acord i és veritat que si algú li perjudica l'àrea metropolitana des del punt de vista administratiu del cost que suposa és precisament la capital i l'àrea metropolitana en cap cas va néixer per servir a la capital, sinó tot al contrari. Formar part de l'àrea metropolitana és viure de l'impuls que et dona la capitalitat del país. Això passa a totes les àrees metropolitanes d'Europa. De fet, són els nuclis importants econòmics i industrials d'Europa, són les capitals i tot l'àmbit metropolità. Quan anem a una capital europea estem a 50 quilòmetres i encara estem a París o encara estem... No, per què? Pues perquè agafes l'impuls de la capital i per això t'ha de beneficiar i en tot cas moltíssimes de les polítiques públiques que podem desenvolupar a nivell d'administracions locals dels municipis de l'àrea metropolitana són gràcies precisament a aquests ingressos. Una altra cosa, i aquí també ho vull deixar molt clar, és que l'àrea metropolitana com a òrgan administratiu té un grau de desconeixement, sobretot per part de la ciutadania, dona la base ja en aquell edifici, dona la sensació que dius, aquí no m'ha escollit a ningú directament, això és un altre tema i s'hauria un altre tema de conversa i aquí estaria molt d'acord que s'hauria de plantejar diferent. Ara, un cop dit això, que estic molt d'acord, al contrari, nosaltres no estem al servei de la capital, sinó al contrari, pretén absorbir aquest impuls que et dona el fet de viure al costat en aquesta zona d'influència.
Ramon i Sergio.
Jo crec que ens equivoquem quan parlem de o sigui, quan ens fixem en la influència o en el respecte a Barcelona només amb la part econòmica o administrativa. Jo crec que, evidentment, Barcelona surt perjudicada en la part econòmica i administrativa, però surt beneficiada en la part estratègica, perquè Barcelona necessita d'una metròpoli i necessita d'una... perquè no pot absorbir tota la indústria en el propi municipi de Barcelona, perquè no pot... perquè necessita unes infraestructures de mobilitat que sobresurten els termes municipals de Barcelona, perquè necessita... etcètera, etcètera. I per això necessita planificar tot això amb un grup de municipis, i això se'n diu metròpoli. I és clar que tots aquests municipis tenen compensacions econòmiques i administratives, només faltaria, perquè surten perdent en el sentit de que han de han d'assumir les infraestructures de mobilitat, els polígons industrials, els aeroports, els gasoductes, etc., de Barcelona. I llavors, a nivell... i de tothom, sí, però vull dir que a nivell econòmic, administratiu, clar que surt perjudicat Barcelona, però a nivell estratègic surt guanyant Barcelona. I això, perquè això és una àrea metropolitana. Evidentment, tothom se'n beneficia, tothom té les seves de llavors. Una cosa, Sant Cugat, per exemple. Temes de mobilitat. Té sentit que la xarxa ortogonal de Barcelona, que està pensada per Barcelona, i que ara l'AMB s'està plantejant d'ampliar tota l'àrea metropolitana, fixa't, va de Barcelona a l'àrea metropolitana, sempre va així, jo em sap greu, però sempre va així. S'està plantejant ampliar l'àrea ortogonal a tota l'àrea metropolitana. Sant Cugat té sentit? No. Sant Cugat no ampliarem l'àrea ortogonal. Sant Cugat té sentit que el transport públic interlocal... sigui amb Rubí, sigui amb Cerdanyola, sigui amb Terrassa, sigui amb Sabadell, no té sentit que sigui amb Barcelona. I per què és? Pues perquè territorialment i perquè per d'allò, no, jo considero que no formem part de l'àrea d'influència real de Barcelona. Això, que ens podem aprofitar de la planificació estratègica com a país i del lideratge com a Barcelona, i tant, però ens en podem aprofitar tota la comarca conjuntament.
Sergio.
Sí, Ramón ha dicho bastantes cosas, algunas interesantes y en otras no estoy demasiado de acuerdo. Por ejemplo, cuando decía que el hecho de pertenecer a una área metropolitana que podría ser el Gran Vallés y que fuéramos la tercera ciudad te va a aportar algo, pues el hecho de que simplemente seas la tercera ciudad de una nueva área o del Gran Vallés, eso en principio no te aporta absolutamente nada. Y luego hay un liderazgo a nivel de zona que tiene que llevar Granollers, porque hay unos pueblos que están alrededor y que solo lo puede capitalizar Granollers, que pues, por ejemplo, a diferencia de San Cuat, pues que tiene el hospital propio público, que tiene también los juzgados, también hay un liderazgo de San Celoni, que digamos que...
San Celoni,
no sé si es que te molesta que diga San Celoni.
No, es que claro.
De San Celoni, que es una parte que a lo mejor es que no la conoces mucho, no, pero ya hay un liderazgo, digamos, de esa zona del Vallés que también, digamos, bueno, podría perder el peso, es decir, hay unos contrapesos que tienen por lo menos que existir cuando lo que queremos es el crecimiento de otras zonas que no sean, es decir, que no nosotros no somos el ombligo del mundo. Entonces luego ahí lo importante para mí es que se creen sinergias y al final los que crean empleo y luego eso supone bienestar son los autónomos y las pequeñas empresas. Y eso es lo importante. Y las obras. Y que lleguen las inversiones. A mí me interesa más que haya, por ejemplo, el intercambiador entre la Renfe en San Cugat y los ferrocarriles. Me interesa más eso que no el nombre que le pongamos o donde estemos. Porque hay un dicho que dice que gato negro, gato blanco, al final lo importante es que cace ratones.
Pere Soler.
No, a veure, jo crec que el Ramon està ple de contradiccions, perdona que t'ho digui d'aquesta manera, perquè defenses una cosa i després dius la contrària en aquest sentit. Jo crec que, a veure, tothom es beneficia de Barcelona, tots. Si no fos per Barcelona, Sant Cugat no seria el que seria. I a nivell d'infraestructures, a nivell d'inversions...
No,
t'ho dic així perquè jo crec que més clar no pot ser el missatge. L'únic que reporta estar a l'àrea metropolitana de Barcelona és beneficis a Sant Cugat, amb tot, absolutament, perquè a més Sant Cugat tenim la característica...
No siguem crítics, jo soc molt crític
i
ser crític amb això i plantejar-se que potser no és...
Perdona, Ramon, jo puc ser crític,
és tenir contradiccions.
No, jo puc ser crític i dir que hi ha moltes mancances d'infraestructures,
no tot és beneficis. No? Hi ha mancances?
Bueno,
a
Sant Cugat.
Ja comencem a reflexionar.
Deixem acabar el Pere Soler, sisplau.
Tots són beneficis, hi ha mancances. Prejudicis n'hi ha ben pocs.
Això també ho vull dir.
És a dir, mancances i es pot millorar.
Però això no vol dir que
el sigui bo. I com millores? Només des d'una visió de Sant Cugat? Des d'una visió comarcal o des d'una visió àmplia que pot ser metropolitana i territorial? Perquè s'han de veure les coses en un món, i jo no vull dir això del món globalitzat, però sí que és veritat que Barcelona, abans ho deia, és el pols productiu del país i de l'Estat. Mm-hmm. I de l'Estat. I del sud d'Europa. És la capital del sud d'Europa. I és Barcelona, quan diem Barcelona capital sud d'Europa, no estem dient Barcelona ciutat, Barcelona comtal, que en diuen. Estem dient tot l'entorn de la regió metropolitana, que és aquesta àrea que nosaltres
veiem.
Que
l'influència tindrà, igual estiguis organitzat administrativament.
No, 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 perquè saps què significa una organització administrativa territorial?
Una influència productiva d'aquest tipus no té res a veure.
I tant, i tant. I tant, l'organització...
Però la vinculació no necessàriament passa per mancomunar els residus o quina taxa, m'entens o no? O sigui, l'organització administrativa al final et pot determinar unes quantes coses, la relació al territori, amb qui estàs connectat, amb qui estàs, amb qui
Rubí no té influència de Barcelona, però no està a metropolitana.
No, però parlem de la regió, estàvem
parlant de la regió,
però Ramon, hi ha una cosa sobre la taula,
si no hi som ens afectarà,
hi ha una cosa sobre la taula que la diré molt ràpid,
si no ens afectarà. Sentim un moment per intervenció, sentim un moment a Núria Giver i després al Sergi.
Estaves controlant la tertúlia.
Núria, sisplau.
Vull dir que, tal com estaves plantejant, semblava que anéssim a moure a Sant Cugat, 25 quilòmetres de Barcelona, no? Sant Cugat no es mou territorialment i té les mateixes, diguéssim, influències i té les mateixes relacions prioritàries. Bueno, doncs igual, bueno, igual tens beneficis també un arrelament al territori, que Sant Cugat ha estat molt aïllat de la resta de la comarca, no, històricament.
Totalment aïllat.
Està completament aïllat, però això es pot resoldre. Això no és una qüestió natural, això és una qüestió de que no hi ha transport públic, per exemple, per anar a la majoria de poblacions de la nostra comarca. Per tant, les relacions es van teixint en funció del que les administracions aposten. Si l'administració aposta perquè hi hagi un tren directament en Barcelona i no aposta perquè hi hagi trens en Ripollet o en Cerdanyola, etc, etc, doncs Sant Cugat queda aïllat i preferentment es relaciona amb Barcelona, però això no són coses que es puguin canviar en absolut. Més enllà de que, evidentment, a Barcelona exerceix una influència sobre Sant Cugat i sobre la resta de territori del seu entorn, no només sobre Sant Cugat.
Una dada només, una dada. El 60% de la població que es mou de Sant Cugat no va al Vallès, se'n va al Baix Llobregat i Barcelona.
No, Barcelona
no tant. No, Baix Llobregat i Barcelona. El 60% de la població
que es mou,
del que es diu la mobilitat, del que es diu de la mobilitat obligada, que és temes de feina i temes d'estudis. I jo, és una dada.
Segurament, clar, clar. Bueno, no ho sé, sí. Això, les dades a vegades també van condicionades. Per què no van? És com l'estació de la Floresta. Per què la gent no agafa el tren? Pues igual perquè l'andana no hi ha ascensor. Igual la gent no es mou pel Vallès perquè no és fàcil. És veritat, anar a treballar a Mollet o anar a treballar a Cerdanyola, t'has de menjar unes cues i vas a fer un cotxe en transport privat. És a dir, aquí estic alucubrant, però... Que, bueno, que a vegades s'amaguen realitats a sota del que tenim, de les pròpies dades.
Sergio.
Sí, solo decir que parecía en un momento que en el debate entre un poco entre Ramón y lo que decía Pera, que alguien tenía que perder, ¿no? Entonces yo creo que no hay una cosa que suelen decir mucho aquellos los americanos del win-win, y entonces a Barcelona le interesa mucho que esa segunda corona funcione, y eso le va a beneficiar, y aquí ganamos todos. Barcelona tiene una carencia de algo, que es terreno, y determinadas actividades evidentemente no las puede hacer, y solo las puede absorber la segunda corona, que es donde tiene que ser más o menos la actividad industrial, ¿no? Al final Barcelona se va a quedar con servicios muy especializados, de un muy alto valor añadido, pero aquí ganamos todos. Eso
es lo imaginaría.
Bueno, yo creo que no, ¿eh? Entonces yo creo que ganamos todos, y entonces, o sea, aquí gana Barcelona, porque al final Barcelona siempre va a ganar, si a lo que es el Vallés, el Baix Llobregat, etcétera, le va bien. No creo que haya aquí un debate entre quién gana o quién pierde, creo que ganamos todos.
Una cosa muy rápida, estic molt d'acord amb el Sergio, precisament siguem conscients que som segona corona, que no som primera corona, i que precisament la millor manera de portar aquesta gran metropolitana és organitzar-nos com a Vallès, és l'única cosa que dic.
Doncs ens acaba el temps, jo volia comentar una notícia que publicava precisament Cuat.cat aquest matí a la portada sobre... El jutjat contenciós administratiu número 2 de Barcelona, que ha ordenat a l'Ajuntament que executi provisionalment la sentència amb la qual li va ordenar que retirés l'estelada de la plaça de Lluís Millet. La magistrada accepta així la petició de Societat Civil Catalana i dona al consistori un màxim de 10 dies per despenjar la bandera. Breument, ho sento perquè és que jo m'he despistat també amb el temps, però si podeu fer una aportació sobre aquest tema, teniu... molt poca estona, Eloi.
Rem, a veure, la veritat ja no sorprèn aquest tipus d'actituds, i estem ja en un procés de judicialització de tot el que passa a Catalunya, per tant, doncs no rebem en sorpresa, ho rebem amb malestar, i evidentment nosaltres hem al·legat dintre del termini de al·legacions per una miqueta, doncs, que no es pugui dur a terme aquesta sentència, perquè creiem que vulnera també drets de llibertat d'expressió. Ja es va instal·lar atenent a les sensibilitats doncs, territorials del municipi, intentant posar-ho en un lloc també doncs, que pogués d'alguna manera contradir, perquè bueno, estem també governant i hem de tenir certa responsabilitat, però no hem d'obviar que l'Estelada també representa moltíssima gent de Sant Cugat i que està en un lloc totalment públic, vist, i, però que no incompleix cap, cap normativa. Per tant, no entenem aquest posicionament i esperem que la jutja doncs, atengui les al·legacions que hem presentat.
Núria Gibert.
L'anèssim cas de l'extrema dreta, que no té res més a fer que anar, diguéssim, denunciant els ajuntaments que legítimament pengen els símbols que creuen que els representa, un gasto innecessari de recursos públics a nivell judicial, un anèssim ridícul amb la guerra de les banderes. A nosaltres l'Estelada ens representa, evidentment, i l'únic que fem és emplaçar l'Ajuntament doncs, que no la despengi. Només faltaria per una petició de l'extrema dreta.
Sergio Blázquez.
Pues a ver, yo creo que es muy grave decir que una juez, en este caso, creo que es una juez, ¿no? No es el juez, sino la juez. Que es de extrema derecha o no, la juez, la juez, la juez, no, es, ¿me dejáis hablar? Vale, gracias.
Sí, pero tú aclaras un
no, pero no es socio civil catalana, que tampoco es la extrema derecha, pero bueno, yo de todas formas te lo aclaro, los jueces lo que hacen es, no se posicionan, como decía Eloy, de forma incorrecta, no se posicionan, lo que hacen es, en todo caso, hay una ley, y al final emiten una sentencia acorde a esa ley, o por lo menos acorde a la interpretación de esa ley. Que el ayuntamiento quiere seguir pleiteando, etcétera, pues bueno, pues que lo haga. Y al final lo que tendrá que hacer es cuando imagino, yo no soy jurista, cuando la sentencia en todo caso sea firme, pues evidentemente la tendrá que cumplir, porque nosotros como ayuntamiento pues también hacemos unos presupuestos y unas ordenanzas y queremos que los ciudadanos las cumplan, y si queremos que los ciudadanos las cumplan, nosotros también tenemos que dar ejemplo.
Miriam Engla.
La societat civil catalana és d'extrema dreta i és el braç executor.
Falso grave, Mireia.
Societat civil catalana.
És l'extrema dreta.
Sentiu, sisplau, primer...
Puc? Societat Civil Catalana és d'extrema dreta i és braç executor de Ciutadans, i això ja ho sabem. Per tant, aquesta és una realitat. Respecte a la sentència, el curiós d'aquest cas és que, a més, s'ha fet complir, s'han instat unes mesures cautelars, cosa que és allò més redundant encara, és a dir, la sentència no era ferma, mentrestant s'han fet aquestes mesures cautelars que obliguen a treure la bandera com a mesura cautelar, que això és una novetat respecte al que teníem fins ara, que hem d'esperar sentència ferma. Nosaltres creiem que tothom està en el seu dret de penjar i de despenjar les banderes que consideri. És veritat que el govern representa la ciutat, però ha estat escollit per una majoria evident que representa el ple de Sant Cugat i que, per tant, dins el marc de la llibertat d'expressió i del procés que estem vivint, tenim tota la legitimitat del món per penjar l'Estelada on creiem oportú. Esperem que el govern no la despengi, en tot cas, per molt que societat, en tot cas, per molt que Societat Civil Catalana, aquest grup d'extrema dreta, continuï fent aquesta guerra de banderes, nosaltres continuarem tirant endavant.
No tenim temps de rèplica.
Una vegada més.
Ens falta sentir encara...
Crec que a societat civil catalana sí hi ha gent que hi milita, que és d'extrema dreta, igual que hi ha gent d'extrema dreta que milita a l'ANC, també.
De què
no sé.
De extrema dreta? Dímelo.
No lo sé, però hay gente...
Sergio, ¿lo has escuchado? Sentim el... És que no tenim temps de... No tenim temps...
Sergio, també hi ha gent d'extrema dreta...
Que tinguis una desconeixença...
També hi ha gent d'extrema dreta militant a l'ANC, Sergio. I passa.
Sentim el Ramon, que encara ens queda també...
No sé a quin partit són, però ideològicament no. Doncs és gent que jo no vull militar amb ells, i em passa...
Ramon, veu meu, sisplau. Si no,
I el tema de la bandera, crec que és un capítol més, doncs això em deia la Núria, no? De la guerra de banderes, i ja n'hi ha prou. Vull dir, jo crec que a la gent no li interessa que estiguem parlant d'aquestes coses. Evidentment, el jutge no té motius per coartar la llibertat d'expressió i per ficar-se en si un drap està penjat en un lloc o en un altre, però jo crec que també l'obsessió de reivindicar que les banderes estiguin sempre presents i tal, crec que se'n va de mare.
Pere Soler, per
acabar. Jo estaria bastant d'acord amb el que diu el Ramon, no entrarem a valorar ni amb la guerra de banderes, ni farem ús d'això, que creguem que és un fet totalment estèril.
No és una obsessió, perdoneu. Una legítima opció política.
Jo no he dit res d'obsessió.
Si puc parlar, el que heu fet de dir que Societat Civil Catalana és d'extrema dreta, jo mai ho diria, per exemple, mai ho diria de l'ANC. Mai, absolutament mai ho diria de l'ANC, encara que sigui molt nacionalista, mai diria que són d'extrema dreta. Doncs tu has dit, perdó, i no t'ho prenguis malament, has dit la tonteria de dir que és d'extrema dreta quan tens una desconeixença total.
Sergi, hi ha molts estudiants demostrats que s'han fet investigacions.
Digue'm algú de Societat Civil Catalana catalana que sigui,
la majoria dels dirigents,
coi,
el dirigent que hi havia al bosc aquell...
Tu creus que jo sóc d'extrema dreta?
Jo parlo de societat civil catalana, dels dirigents.
Has dit que és el braç executor de Ciutadans.
Sí que ho he dit, és que ho he dit, és evident.
Doncs jo no sé si en aquests moments l'audiència s'entera o no del que estem comentant, perquè quan parlem tots alhora és complicat. Agraïm aquí als representants de les formacions polítiques de la ciutat haver vingut un dimecres més aquí a la tertúlia del Gai del Monestir. Gràcies a tots.
Gràcies
a tu i als oients. Bon dia.
I els deixem ara ja amb el Sant Quat a Fons en companyia de la Carme Reverte.
El Gall del Monestir.